Neerlandès Yannick Krak amb 10 punts, 3 rebots, 4 pilotes robades i 15 de valoració. Els Pota Blava se situen en la part baixa de la classificació, són 700 avant penúltims amb dues derrotes. La Lliga continua i diumenge el Club Bàsquet Prat rebrà l'Oviedo al Joan Busquets. Més informació a 2:15.
Bon dia. La jornada d'enguany ha girat al voltant del repte del relleu generacional en el sector agrari.
Connexió amb la primera valoració que fan els representants polítics en clau local, evidentment, que tenim a l'Ajuntament del Prat.
Moment per conèixer l'actualitat esportiva amb Míriam Roures. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha anunciat aquest dimecres el seu primer fitxatge en aquest mercat d'hivern.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Administración de Lotería número 5, Don Juan. Primitiva, Quiniela, El Gordo, Euromillón, La Bonoloto. Cada semana repartimos premios. Administración de Lotería Don Juan en Ramón Llull 8, junto Mercado Remolar. En Don Juan te ofrecen la lotería viajera. Te consiguen la lotería de la ciudad a donde has viajado. El Buda del Prat, el que más premios da en Administración de Lotería Don Juan. Ramón Llull 8.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 11 del matí. El que farem tot seguit és recuperar una de les càpsules del programa de la xarxa de Tarragona Ràdio, Heroïnes Anònimes.
Benvingudes i benvinguts a l'espai Heroïnes Anònimes, un podcast per visibilitzar referents feministes. Us acompanyen Aida Banyeres, Sílvia García als controls i Laura Requesens, qui us parla. Avui parlarem amb la comunicadora i agent d'igualtat de l'entitat 14 Eixos, una dona emprenedora, senzilla, inquieta i amant dels animals. Ella és la Carme Gómez, la convidada d'avui, Heroïnes Anònimes. Hola, Carme, benvinguda.
Hola.
Parla'ns una mica de què és això de 14 Eixos.
Bé, 14 Eixos és una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 2020 i la vam crear unes companyes del Cicle Superior de Promoció per a la Igualtat de Gènere. Vam congeniar molt bé, treballàvem molt bé juntes i vam decidir crear alguna cosa, en aquest cas va ser una associació sense ànim de lucre, per poder crear espais segurs, treballar en igualtat, no? Sobretot feminisme interseccional, que creiem que és superimportant.
Perquè trobàveu que hi havia una mancança, no?, aquí al Camp de Tarragona d'això, precisament, no?
Sí, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre també, sobretot. Bueno, jo soc de Tortosa, així que teníem una miqueta de varietat, no? La gràcia és que nosaltres quatre no som únicament professionals, no som només tècniques de promoció per la igualtat de gènere. En el meu cas, jo soc tècnica en imatge i so, hi ha una companya que és tècnica en emergències sanitàries, una companya que és integradora social, o sigui, formàvem com un equip multidisciplinar. Uh-huh. I això ens permetia oferir moltes més coses, no?, o abarcar com molts més projectes que únicament és que estàs enfocats en, jo què sé, per exemple, formació o tallers, no?, en perspectiva de gènere o de sensibilització.
Sí, perquè per l'Institut Català de les Dones també heu fet algunes coses, no? O esteu allí?
Estem allà i començarem en breus, farem un curs per a les tècniques dels CIATS, per a que puguen crear material per a les seues pròpies xarxes, no?, i siguin capaces de, pues, des de com preparar un vídeo, gravar-lo, editar-lo, no?, farem així un curset de són 4 dies, 2 presencials i 2 online, per a que aconsegueixin tenir, pues, formació en aquest àmbit.
Clar, perquè puguin tenir eines, perquè de fet, o sigui, també, per altra banda, això les empoderi davant de si han de fer certes coses, no?
Sí, clar, què passa? Que els ajuntaments, consells comarcals, no?, al final la institució sí que tenen un departament de comunicació, Però, clar, són molts de departaments que depenen d'un únic departament de comunicació, no? Així facilitem una mica la feina, i si l'únic que cal que faci el departament de comunicació és corregir el que elles fan, pues tenim molt guanyat, no? Així elles poden explicar també una miqueta a la seva manera el que vulguin a xarxes, i no depenen tant dels tempos del departament de comunicació de cada institució.
Molt bé. I també gestioneu punts liles, no?, amb 14 eixos. Ara que ja fa uns anys que ens trobem punts liles a diferents espais, com ho valoraries? Creus que què ha canviat o què has aconseguit des de la seva implementació?
Bueno, nosaltres gestionem punts lila tant institucionals, o sigui, estem a Tarragona portant el projecte del punt lila i arquiris, no?, de l'Ajuntament, com des de la mateixa associació, també, bueno, ens han contractat algun cop d'alguns ajuntaments, alguns consells comarcals. Jo crec que el que més ha canviat des de la implementació dels punts lila i arquiris o punts lila i multicolor és que ja són en si un punt de dissuasió. O sigui, que existeixin i que formen part de la festa, acompanyats de les falques, no?, de la formació barres, formació a agents de seguretat externs, ja és com un punt dissuasiu, és com estem aquí per si passa qualsevol cosa, però estem aquí, ja és un ep, cuidao, no?
Clar, i a banda també dona seguretat a les dones que van de festa, perquè és com dissuasori per una banda, però per altra banda també ajuda a sentir-se més segura, cosa que realment és necessari per les dones a la nit, no?
Sí, de fet, estem supercontentes perquè la gran majoria de llocs on hem fet punts lila i multicolor, nosaltres fem també multicolor sempre, perquè, bueno, sóc parlant de feminisme interseccional, i també abarquem col·lectiu LGTBIQ+, és que la majoria de poblacions ja compten en un protocol d'oci nocturn. Llavors estem supercontentes, i si no compten el protocol propi, estan adherides al protocol d'interior. O sigui que estem supercontentes perquè la gran majoria de gent ja té com una base, no? No vas de nou. Clar. I no vas de... havent tu de construir una ruta...
Clar, una ruta des de zero, que exacte, ja no parteixes tant de zero, sinó que també tens l'ajuda de part de l'Ajuntament. I, a banda de formar part de l'entitat 14 Eixos, de fet, abans ho has dit, tu treballes en el món de la comunicació, i, bueno, bé sabut que el món de la comunicació és un món molt masculinitzat. Com t'obres pas en aquest món?
Bé, jo, de fet... crec que és interessant que jo expliqui això, no? Perquè el moment en què jo em vaig ficar les ulleres liles, no? El moment en què vaig començar a ser conscient de tot això va ser quan jo estava estudiant a Lleida, que estava estudiant imatge i so, i estava fent les pràctiques a un teatre públic. Què passava? Cares de sorpresa quan jo me subia a l'escalera a moure el foco, no? Cares de sorpresa quan muntaves i desmuntaves un escenari. Clar, després surts i les referències que tens de tècniques de llum són zero, zero fora de les tècniques de llum que treballen en grups de música específicament femenins. Clar. No? Llavors era com no ens estan obrint les portes. O sigui, tu vas de concert i qualsevol persona que està treballant en muntatge i desmunta escenaris normalment són homes. Tires currículum per a muntar i desmuntar escenaris i te diuen
clar, no,
és que no ets un senyor, no?
Clar, i a més quan estàs per allí sempre ve algú a ajudar-te, i normalment acostuma a ser algú del sexe masculí a dir-te que et fa falta res, o calla que això se connecta aquí, i dius no, jo ja ho sé fer això, no?
O inclús qüestionar-te, no? I dius, bueno, és que jo soc tècnica d'il·luminació, o sigui, soc tècnica d'imatge, d'il·luminació d'espectacles, no com a tal, però vull dir, dins de la meva titulació està reconegut. I és qüestionar-te sempre, no? Jo crec que al final el típic comentari este de portes una samarreta dels Ramones, dis-me tres cançons, no? S'extrapola a tot. O sigui, a tot. Quan veuen que estàs dins del món, d'un món entre cometes molt masculí, ja és com, sí, pues dis-me los tres tipus de cable que existeixen. A veure,
sí, clar, o sigui, tens doble feina perquè has de demostrar que tu també en saps. O sigui, i et fiquen contínuament a prova, o és com quan tu estàs, o sigui, mira aquí l'Aida,
o jo, que fa molts anys que som selectores, vull dir, després quan et fiques a parlar de música amb algú del sexe masculí, no? La inexperiència sí. Aquí juga el paper, o sigui, ets dona, encara no tens prou experiència i tu què fas aquí, no?
Sí, de fet, hi ha una anècdota que a mi em fa com molta gràcia explicar, que és que jo, sobretot, el que em dedico és a fer com vídeos de publicitat o vídeos interns per a administracions o vídeos, bueno, vale? Jo em dedico sobretot a vídeo i sempre vaig acompanyada d'una persona que treballa per a mi o que m'acompanya. I això em va passar en un noi que treballava per a mi. Vam anar a una reunió i aquella reunió, bueno, normalment quan treballes en aquestes coses te trobes sempre en senyors 50 anys cap a dalt.
Senyoros.
Senyoros, sí, no lo quería decir así, però sí, senyoros. També he de dir que en l'administració pública sempre he treballat en dones i tot maravilloso i fantàstic. Però quan he treballat fora, això em va passar un senyoro. Jo vaig anar acompanyada del noi que estava treballant per a mi, que no és... treballava per a mi en aquell moment. Pues tota la reunió va anar dirigida a ell. O sigui, sempre es dirigien a ell, totes les preguntes eren dirigides a ell, i va haver un moment que ell va dir, és que clar, qui mana és ella. I la clar. Primera pregunta que em van fer va ser, que quina edat tens? I va ser com, tio, si portes parlant en ell, que és 3 anys més menut que jo, o 2 anys més menut que jo, i la primera pregunta que em fas a mi és quina edat tinc? O sigui, jo, bueno, jo al final crees la barrera, no? A mi cada vegada que em fan un comentari d'estos és com, clinc, clinc, 25% més al pressupost, no? I dius, bueno, por lo menos me vas a pagar un poquito de más.
Clar, no, i a més et tensa això i et fa que la feina també no la facis tan a gust, perquè et sents totalment pressionada quan estàs treballant en aquest entorn.
Sí, de fet, ara ja és un... Bueno, sempre partim de la base que no podem triar mai clientela, jo digo sí. O sigui, persones autònomes, dones autònomes, persones del col·lectiu LGTB que sí que sou persones autònomes, podeu triar per a qui treballeu, perquè al final és o treballes a gust o treballes en ansietat, i el primer a la vida és la nostra salut mental.
Exacte.
És una forma de fer política també, no? Decidim qui té vincules o qui no.
Sí, sí.
Exacte. I per què creus que el món de la comunicació, com el de les ciències, està tan masculinitzat?
Bueno, sí. Jo crec que al final és el rol de poders, no? Perquè ja no és això, vull dir, al final ja no és només comunicació, ciència, anem a buscar una feina que sigui típica de dones, la costura, no? Qui són els top dissenyadores o els top costureros? Són ells, o sigui, quan això surt de casa, o la cuina, no?
Que és, la cuina, sobretot.
Aquí són ells, no? I és com, tio, a la que surt de casa, una cosa que està super, super feminitzada, surt de la casa, ja passa a ser la seva propietat, i dius, bueno...
Sí, sí, no, realment és així de trist. És així de trist. I... Tot i tots aquests obstacles, totes aquestes traves que realment et trobes en el teu dia a dia, què és el que realment et fa gaudir de la teva feina?
De quina de totes? Claro.
Ah, sí, és veritat això, eh? De la que m'ha... Qual te gusta más?
És que són complementàries. Jo sempre dic que la comunicació i la igualtat de gènere és completament complementari. Jo puc dir que sóc una comunicadora o una tècnica en imatge i so que sempre treballarà en perspectiva de gènere.
Clar, bueno, és que de fet és la manera en què s'hauria de mirar tot, o sigui, hi hauria d'haver les ulleres liles ubicades i LGTBI a tot arreu, o sigui, quan es fa algú no hauríem de dir, o sigui, he de tirar cap aquí o cap allà. Bueno, era el que dèiem del doble esforç continu i després també a l'hora de treballar en certs espais, que has de a sobre ficar-hi la mirada lila, perquè és que si no ningú entén les coses.
Sí, a més agafes com un rol molt de mestre, no? O sigui, el moment en què saben que ja no que domines el tema, no? Agafes com un rol de mestre. Vaig a dir una cosa que no sé si puc dir, però jo la diré igual. Hi ha una cançó de l'Endacaris Muertos que diu...
No en sé ningú, tranquil·la.
És el primer programa, no?
Sí.
No en sé ningú.
Hi ha una cançó de l'Endacaris Muertos que diu búscalo en el puto Google, te las apañas muy bien tú solo para buscarte el porno. Pues para informarte, també. O sigui, ho sento, però és que és no, així. No, no. O sigui, no he de vindre jo a explicar-te com funciona la vida, perquè el meu temps lliure no el gastaré en tu, que per l'únic que em preguntes és per a poder-me tirar avall
els
meus arguments. No?
Clar.
I també hi ha una cosa que és que sembla que tinguéssim que ser sempre les perfectes feministes. Mm-hmm. O sigui, a part que hi ha 40.000 tipus de feminismes, no? Sembla que quan tu ja entres dins del feminisme i te declares obertament feminista, no pots fallar en absolutament res. Perquè a la que falles en una cosa, perds potestat de paraula. Doncs pues no, som humanes,
bueno,
podem fallar.
Més, és que a més fallem perquè venim d'un passat que no és molt feminista, i la nostra educació, vulguis que no, a vegades treu el cap, i venim de no estudiar dones científiques, de no estudiar les dones de la història, però precisament, o sigui, podem tenir entrebancs, però aprenem totes juntes i ens ajudem.
I tant,
això.
I tant. I a més, tenir sempre clar que tothom podem ser persones agressores, perquè al final, bueno, és el que dius.
Exacte.
Tu, no? És com us hem criat, i al final, bajo el paraguas del patriarcado, pues passen moltes coses.
Exacte, però és que a més vivim envoltades de patriarcat, sí. Perquè, o sigui, bombardejades contínuament, ja no només és amb el tema també de la depilació, per exemple, vull dir, és el gran tema ara que ha passat l'estiu, o sigui, tu te depiles o no? Pues si te depiles ja no eres feminista. Home, parlem-ne, saps?
Parlem-ne, i tant,
parlem-ne,
i tant,
saps?
I tant.
Vull dir, clar, hi ha molts inputs, i després també el poder fer humor negre de tot això, perquè és important, o sigui, l'humor jo crec que, bueno, creiem aquí, sí. Me penso que no l'hem de perdre mai, i vull dir, a vegades també hem de tirar de l'humor.
Clar, però és que este tipus d'humor, qui l'entén? Perquè jo l'entenc, tu l'entens.
Clar.
Però el senyor que em va preguntar quants anys tenia, igual s'ofèn quan fem este tipus d'humor, no? Llavors és com, només podem reduir el nostre espai humorístic en nosaltres, perquè som les que sabem que és humor i que no... i que no, not all men. No?
Clar, però bueno, a poc a poc hem d'anar ensenyant també, eh? Vull dir, però també és el que deies tu, que dius, home, pues ja m'estoy desgastando de tant d'ensenyar, com deien els lendagaris mortos. Eh? Però clar, realment sí que en el fons tenim aquesta missió adoctrinadora, sí. Més que res, perquè és que si no canviarem res. És esgotador, perquè és una lluita contínua, però s'ha de fer.
És un activisme també,
exacte.
No? I també els rols, com deies abans, a vegades estàs en una posició, a vegades en una altra, ens pot passar amb temes de racialització, no? Que llavors nosaltres estem a l'altra banda i a una persona racialitzada li pot passar el mateix, tampoc.
Exacte.
Ens hem d'anar-li a dir, ah, pues digue'm dones feministes racialitzades, pues busca-ho tu, no?
Vull exacte.
Dir, també tenim a vegades el rol de l'opressor, estem sí. Als dos cantons, no?
Clar, sí. És que aquest és l'altre, a més nosaltres tres precisament som blanques, privilegiades, venim de... Vull dir, clar, tot és molt complex i si comencem a furgar podem estar qüestionades contínuament. La cosa es tracta d'anar aprenent, no deixar d'aprendre cada dia. Vull dir, realment, s'ha de fer. Tenemos que aprender juntes.
I tant.
Clar, i tu quin consell li donaries a una dona, a una nena que diu, va, jo vull ser emprenedora, saps? En aquest món de mascles.
Jo, échale.
Échale.
Échale. Vull dir, hi ha... A veure, al final, se puede con todo. O sigui, sembla una frase així com super... nunca se puede con todo, però en este cas, vull dir, ets emprenedora, tens una bona idea, i l'únic que et fa tirar-te cap atrás és que el món... Bueno, és que el món al que et vols dedicar està masculinitzat, pa'lante. Sempre sabent, òbviament, que rebrem... inputs negatius perquè estàs xafant un terreno pantanoso, no? Que està ple de senyors que han decidit que ells allí sí que poden estar, però tu has de guanyar. Però pa'lante, buscar xarxes de dones que estiguin treballant el mateix que tu, buscar ajudes, hi ha mil milions d'ajudes econòmiques per a poder començar a emprendre. Buscar gent en la que poder confiar.
Exacte.
Sí, és que
és l'actitud.
Sí, lo de les xarxes també. La xarxa és molt important, sí. No? També veure que no estàs sola, no?
Sí.
Clar. Home, realment la xarxa és tot.
Sí.
És todo, és un todo. I per acabar, Carme, bueno, per acabar. Ens han dit que fa poc vas començar a tocar el baix. Per què el baix?
Ui.
Vaya.
Anem a sortir aquí,
venga. Sí, venga. Sàcalo.
Bueno, la cosa és que jo sempre havia volgut tocar el baix. Vaig decidir que volia tocar el baix quan vaig començar a cantar en una orquestra amb uns col·legues. Problema, que aquí la Menda treballa gravant vídeos i la posició de les mans a l'hora d'aguantar la càmera és tal que així. Bueno, no es veu, no se veu, però vaja, imagineu-vos agafar una reflex. Con lo cual, jo tinc tendinitis. Llavors, porto començant a tocar el baix 4 anys.
Bueno, amb la calma, no?
Però, a més a més, va ser perquè... Bueno, va ser perquè, mira, mon pare me va ensenyar un vídeo d'una noia de YouTube que, tio, tocava el baix, que jo pensava, jo quiero ser esa mujer, o sigui, no sé si quiero ser ella, estar con ella, saps? O sigui, era com, què ha passat, no? I em sembla un instrument que al final és el que dona cos, no?, a moltes cançons. Me sembla un instrument superimportant, superpotent, super, no?, que és com ve de, bueno, com ve de baix, no? Ve de baix, surt de la superfície i que passa super desapercebut. O sigui, hi ha molt poca gent que el contempla com a instrument principal.
Bueno, aquí, dos amantes del reggae, sí. Els baixos ens agraden molt, per això. Ahir dir-te, per què el baix? I quin és el teu estil musical preferit?
Bueno, yo tiro molt de punk, de oi i de, bueno, metal, un poquito de tot, perquè al final tot unes coses condueixen a unes altres. No, escolto de tot. He de dir que escolto de tot, però el meu preferit és, podríem dir que és punk, oi, sí.
Estàs preparada per un tercer grau?
Échale, anda.
Venga.
Échale.
Venga, ara l'Aida te farà el tercer grau.
Txan, txan. No, re, quatre preguntetes, un qüestionari així. Disparo?
Dispara-li.
Podries dir quina és la primera dona feminista que vas conèixer?
No. No te puc dir quina és la primera dona feminista que vaig conèixer perquè no me'n recordo. O sigui, jo crec que la vaig conèixer abans de jo ser conscient de què era el feminisme. Llavors no recordo, de fet, no recordo perquè jo vaig començar a investigar sobre el feminisme. L'únic que... Bueno, la cuna de tot és Twitter, al final, no?
Això pels joves, però...
La cuna era Twitter. Corria l'any 2012. Jo tenia 19 anys i vaig tindre un moment d'estos existencials en la cama de què està passant amb el món, qui soc, què vull ser i com estic actuant en el meu entorn. I a partir d'allí pues, ja va ser conèixer gent, començar a llegir, sobretot, a llegir molt i a formar-me i parlar molt amb molta gent, perquè al final, per molt que llegeixis, si tu no comparteixes les opinions, no et pots acabar de fer a la idea. Però bé, no te puedo decir.
No em pots dir.
Primera.
Però sí que si et pregunto una dona referent a la teva vida, quina podria ser i per què?
Pues sonarà tòpic, però la meva dona referent és la meva mama. És la mama. perquè, hòstia, té una manera de veure el món superguai. O sigui, ma mare és com... És que no sé com explicar-ho perquè no sembla que li estic fent la pilota a ma mare, no? Però, tio, sempre està pendent de no fer-li mal a ningú, o sigui, té una sensibilitat extraordinària. Quan jo vaig començar en tot això, al principi se sentia com una mica abrumada, no? Perquè per a ella era tot nou, tio, a poc a poc és com... Vam anar juntes a un taller de poliamor. Hello, ma mare agafava apunts, no?, al taller. O sigui, és una persona que s'implica un munt en les persones. A mi sempre em truca en plan de, estic fent aquest taller, està bé, el llenguatge és inclusiu, no? I és com, tio, que guai, que coses que t'arriben així pim-pam, no?, les pugues adaptar, les pugues ficar tan de seguida dins, les pugues com incorporar, no?, dins de la teva vida.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies. Us esperem la setmana que ve.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pere Gilard. L'índex de preus del consum, l'IPC, puja 6 dècimes al setembre i se situa en el 3,7% a Catalunya, impulsat per l'augment del cost de l'electricitat, el gas i l'habitatge. Es tracta de la variació més alta en 9 anys des de l'octubre del 2012, i és que només el capítol de combustibles, electricitat, aigua...